Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 31 d'octubre... d'aquest dijous, 31 d'octubre del 2019. Avui és Santa Lucila i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
96 equips d'investigació, 46 projectes de recerca, 15 milions d'euros. Aquestes són les dades històriques que ha aconseguit la Marató de TV3 en la seva passada edició en la lluita contra el càncer. I és que aquest país, quan s'ho proposa, és un país solidari, que aposta per la seva sanitat de qualitat, que aposta pels demés quan ho necessiten. Perquè ens en fem una idea del que fem entre tots, de tots el que hem ajudat a construir, cadascú amb el seu gra de sorra, la Marató de TV3 ha impulsat al llarg de la seva història 872 projectes de recerca en els quals han intervingut més de 8.000 investigadors. I podem parlar de més recerca, de més investigació o de més milions, però és que quan darrere de tot hi ha persones en patiment i l'ajuda que s'ofereix vol que totes aquestes xifres sobre la taula, només es pot dir una sola cosa. Som un país collonut.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Minut i mig que passen de les 8 del matí, avui el primer pensament del dia ens el porta el coach Jordi Casado.
Al llarg d'una vida vivim multituds d'experiències, tantes i tantes que moltes no són agradables de viure, de digerir, de gestionar. De vegades, fins i tot, ens trobem amb experiències molt angoixants que ens posen al límit dels nostres límits. Tensió, dolor, impotència, desesperació es barregen sense deixar-nos temps ni per la calma ni per la serenor. Aquestes experiències no ens deixen indiferents. Ens fan molt mal, cert, però què podem fer per agafar-nos a la calma i que d'un forat negre brotlli tant de bo l'esperança? Comunica el teu neguit, expressa, no t'ho empassis tot sol. Demana ajuda, multiplica els recursos, les idees, les solucions. Intenta trobar estones per respirar a poc a poc i, sobretot, abans d'acceptar la vida tal qual ens ve donada, esforça't per fer tot allò que sigui necessari per trobar solucions als conflictes. Tant de bo, de molts forats foscos, surti de nou la llum de l'esperança.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Minuts i mig que passen ara mateix de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, a tot l'equip que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Berta Sanganell a la redacció, Xavier Barceló, el nostre estudiant en pràctiques, i Mercè Raga, la codirectora d'aquest programa. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Vinga, va, som-hi. Doncs va, ens comencem a fer preguntes i és que el protagonista del dia avui és...
El protagonista del dia avui és el Tsunami Democràtic, que ha estat acusat per informes de la Guàrdia Civil d'organització criminal amb fins terroristes.
Si treus el cap per la finestra.
Mira, Barcelona 18 graus, Lleida 12, Girona 17, Tarragona 18 graus i aquesta hora Andorra 10 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
De Halloween, ja. Joan, quin és l'origen d'aquesta mítica festa que molts pensem que és nord-americana? Ho saps?
Ni idea.
Doncs en parlarem, eh? I ho farem amb el responsable de Patrimoni Immaterial de la Catedral de Barcelona, Amadeu Carbó. També parlarem avui dels Premis Nacionals de Comunicació, i és que un d'ells ha anat a parar al digital al Crític, justament quan fan 5 anys d'existència. En parlarem del premi, de la seva història i del periodisme amb Laia Soldevila, que és soci treballadora del Crític. I a partir de les 9 arriba una nova edició de Plusvàlua Dones. Celebrarem també l'aniversari amb la Carme d'Hipercor, vindrà el Rafa Sanahuja, que estarà amb nosaltres per portar-nos les novetats de la petita pantalla. Diria que avui ens parlarà...
Ai.
Terrorífic.
Avui passarem por, eh?
Sí?
Sí.
Bueno, vinga, doncs ho viurem a la part final del programa. Però acabarem com sempre, intentarem a veure si ens dona temps fer aquest resum setmanal amb les notícies més destacades.
Vinga, i després tots a menjar castanyes. Quan arribis a la feina, de què es parlarà?
Doncs de la campanya electoral, que és a punt de començar, i de les noves dades de les enquestes publicades. I també, Joan, de l'acte d'ahir al vespre del PSC amb Miquel Iceta i Pedro Sánchez com a protagonistes a Viladecans.
I avui al dia... Mireu, fa dies, a Xile, es va difondre un vídeo que va córrer molt per les xarxes, on s'hi veia i s'escoltava una dona cantant. Quan va acabar aquella cançó, un gran barri de Santiago de Xile va començar a aplaudir. La cançó, mítica.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo.
Víctor Jara, que patia també el seu assassinat a mans dels militars xilens quan començava una dictadura que va durar, com sempre, masses anys, els hi cantava als seus pares i a tota la població xilena. Aquest te recuerdo, Amanda.
Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.
I aquesta hora que comencem amb l'actualitat més destacada... que passa per aquesta nova enquesta de cares a les eleccions del 10 de novembre, que destaca un empat tècnic entre la dreta i l'esquerra, Mercè.
Segons la darrera enquesta que publica avui El Mundo, feta per signadors, el partit de Santiago Abascal segueix en ascens. Arriba ja als 44 escons i tapona d'aquesta manera el Partit Popular, mentre que el PSOE s'estanca. El PSOE guanyaria amb 120 diputats, Partit Popular recupera terreny fins als 94 escons, ara recordem on té 66, Ciutadans tindria un escó més que Esquerra a tot Espanya, Unides Podem no us mouria amb 26 escons i Errejón en tindria 3. Joan, pel que fa a Catalunya, segons aquesta mateixa enquesta, Esquerra tornaria a guanyar, Junts per Catalunya en trauria 4, ara recordem un tet 7, i la CUP no sortiria en aquesta enquesta. I també avui, al diari El Mundo, podem llegir una entrevista a Santiago Abascal de Vox, on ens deixa grans titulars com ara donar més autogovern a Catalunya ha suposat un fracàs. Ara s'ha d'intentar donar contundència.
I atenció, perquè l'opció per la independència guanyaria per uns 14,5 punts d'avantatge si ara celebrés un referèndum.
Així és, segons una enquesta de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons informa el Nacional.cat, avui podem llegir aquesta pregunta. Quan als encastats se'ls hi pregunta justament si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya, què faríeu? Un 46% afirma que hi votaria a favor, un 31,5% que votaria que no. Un 15,4% assenyala que no votaria i un 1% apunta que ho faria en blanc. El 6% no saben o bé no contesten. I si es projectessin els resultats a un referèndum real, on només compten els vots a favor i els vots en contra, el sí podria arribar gairebé al 58,5%.
El president d'Òmnium Cultural crida a mantenir la persistència i la creativitat.
Doncs sí, Joan, Jordi Cuixart ha fet una crida a mantenir aquesta persistència i aquesta creativitat després de 15 dies de mobilitzacions intenses. Ho ha fet en una carta oberta publicada aquest dijous al web de l'entitat que presideix Òmnium Cultural.
I aquesta nit comença ara sí la campanya electoral, tot i que ahir ja va haver-hi un acte de precampanya del PSC a Viladecans amb la participació de Pedro Sánchez.
El candidat socialista es va adreçar al públic assistent a l'acte dient-los que són la Catalunya no independentista oblidada pel govern català. Sánchez també va dir que a Catalunya hi ha molta gent angoixada que no veu la llum a causa del moviment independentista, però va assegurar que els socialistes faran possible superar aquesta etapa. Sánchez també va advertir a Pablo Iglesias que no vol pactar amb la dreta espanyola.
I és que l'acte de Pedro Sánchez de Viladecans ha fet l'endemà que es filtrés que el PSOE hauria eliminat del programa electoral el federalisme i la millora de l'autogovern que històricament havia defensat el socialisme.
Sánchez ho ha negat, ha assegurat que s'havia filtrat un programa inacabat i que sí que hi consta la proposta federal socialista i la plurinacionalitat. Qui també ha parlat sobre aquesta filtració ha estat Miquel Iceta a Televisió Espanyola.
Hemos hecho un esfuerzo de reducción del programa porque la versión original era muy larga, entonces estuvimos mirando y efectivamente a nosotros nos parecía que era conveniente mantener una referencia que se hace a la declaración de Granada del año 2013 y a la declaración de Barcelona del año 2017. Sencillamente una llamada telefónica a Cristina Narbona que inmediatamente me dijo, ah, pues no hay ningún inconveniente.
Per cert, que la GEC ha obert un expedient a Sánchez per concedir una entrevista electoral a la Moncloa. La Junta Electoral Central també expedienta la ministra portaveu en funcions, Isabel Celà, per fer electoralisme des de la sala de premsa de la mateixa Moncloa.
Acampada d'estudiants a plaça Universitat en la segona jornada de vaga indefinida.
Aquest dimecres, els estudiants de secundària també s'han sumat a la vaga en protesta per la sentència del procés. A més, també ahir, centenars de persones convocades als Jardinets de Gràcia pel CDR del Barcelonès, a la Castanyada contra Espanya, han tallat el trànsit a la Diagonal i s'han dirigit fins a les seus de Ciutadans i el Partit Popular. Allà, Joan, hi han tirat castanyes i fins i tot algun boniato.
Carles Puigdemont envia un missatge de la Zarzuela i a la Moncloa dient continuarem el camí de la sobirania.
S'ha fet l'acte de constitució de l'autonomenada Assemblea de Càrrecs Electes amb 2.000 inscrits. En aquest acte, Carles Puigdemont ha volgut deixar clar al govern espanyol i al rei que continuarà aquest camí cap al reconeixement de la República. Ha parlat per videoconferència davant, com us estem explicant, de 2.000 càrrecs electes independentistes presents al Palau de Congressos de Barcelona. A la constitució de l'autonomenada Assemblea de Càrrecs Electes, l'organisme impulsat per l'autoproclamat Consell per la República, aquest ACE s'ha reunit per primer cop a Barcelona 17 dies després de fer-se pública la sentència del procés i que ha condemnat, doncs, com ja sabem, els dirigents independentistes i els líders de les entitats sobiranistes a penes d'entre 9 i 13 anys de presó.
I Oriol Junqueras opina sobre els aldarulls i el PSOE.
Sí, ho fan una entrevista a Catalunya Ràdio, escrita. El president d'Esquerra assegura que l'estat espanyol sempre ha buscat vincular el moviment independentista a la violència i que el PSOE estan còmodes en el conflicte. Diu Oriol Junqueras que el necessari necessiten per guanyar vots. A més, també assegura en aquesta entrevista que veu amb molta preocupació els aldarulls dels últims dies. Diu textualment que no m'agraden moltes de les imatges que he vist, especialment la brutalitat policial.
I la Marató entrega 15 milions per la recerca sobre el càncer.
La recaptació més alta de la història de la Marató finançarà 43 projectes de recerca de 96 equips d'investigadors. Aquest impuls de la investigació oncològica ha de servir per millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de malalts. Per cert, Joan, aquest any la Marató recaptarà diners per les malalties minoritàries.
I els espais verds de les ciutats tenen efectes beneficiosos sobre la salut mental, especialment en el cas dels homes.
És el resultat d'un estudi publicat a la revista Environment International que va analitzar l'estat emocional de 370 persones durant 7 dies consecutius. La recerca detecta una relació positiva entre l'estat d'ànim i la visita als espais verds. Això, segons Michelle Kondo, primera autora d'aquest estudi.
En plena religiosa, el Sant Pare ha demanat a la comunitat internacional i a les autoritats d'Iraq que avancin pel camí del diàleg i la reconciliació.
Després d'aquests dies de protestes amb morts i ferits i que escoltin el crit de la població que demana una vida digna i pacífica per trobar solucions justes. Ha estat aquest dimecres, al final d'una audiència general dedicada a l'arribada de la fe cristiana a Europa. El Papa Francesc ha expressat el seu desig que l'Esperit Sant doni a tothom un cor obert.
En plena d'esports, un bany de realitat per l'Espanyol.
Sí, l'equip de Pablo Machín va perdre per 3-0 davant d'un Atlètic de Bilbao que va demostrar un cop més els greus problemes que tenen a les àrees i també amb el gol. Ara mateix l'equip és penúltima a la classificació amb 8 punts, encara que només a un punt de sortir de la zona de descens.
I els Golden State Warriors perden més que un partit.
Doncs sí, ja que ahir, a més de caure a casa contra els Phoenix Suns, la seva estrella, Stephen Curry, es va trencar la mà esquerra i perdran el jugador durant un llarg període de temps, aproximadament 2 mesos. En aquest mateix partit, el català Ricky Rubio va contribuir a la victòria del seu equip amb 14 punts i 7 assistències.
Un minut que passarà mateix d'un quart de nou del matí. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Situació meteorològica marcada avui pel pas de fronts, que estan donant ara mateix alguns plogims a punts de les comarques del Pirineu i fa poca estona encara plovia una mica cap a punts de les comarques del nord de Girona. Cal dir que al llarg del dia d'avui es mantindrà aquesta nuvolositat entre variable i abundant al terç nord de Catalunya i amb nuvolositat variable a la resta del país. Aquestes precipitacions, que ara tenen tendència a anar desapareixent, es reactivaran de cara a la tarda en aquestes zones, sobretot comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu, Cota de Neu, al voltant dels 2.200 metres, però seran nevades poc importants. Les temperatures aquest matí, com les d'ahir, les màximes sense canvis importants, valors al voltant dels 19, 20, 21, 22 graus a molt estirar. Per tant, fresca o fred al matí, ambient més atemperat al centre del dia. De cara demà divendres, Tots Sants, un dia marcat per la nuvolositat variable a tot Catalunya i, novament, a la tarda, possibilitat d'algun plogim molt feble i llarg a punts del terç nord de Catalunya. Les temperatures, més o menys com les d'avui, les màximes, però compte que demà, sobretot al matí, sí que farà més fred. Les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte a les d'avui, però les màximes al voltant dels 20 graus. Cap de setmana, doncs més o menys igual, nuvolositat variable a la meitat sud, més núvols al terç nord i possibilitat també que durant les tardes, tant de dissabte com diumenge, s'escapi alguna gota cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures al cap de setmana es mantindran estables.
Gràcies, Jordi. Hora també de saber l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs molt pendents d'aquest tall a la Gran Via entre Urgell i Plaça Universitat. La circulació es desvia principalment pel carrer d'Aribau. Això està provocant molta ansietat pels carrers del voltant, ara especialment a carrers com Montaner i Villarroel. I també veiem com aquests carrers que conflueixen amb el trànsit desviat per Aribau, com Aragó, València, Consell de Cent, pateixen ara mateix llargues retencions. D'altra banda, també amb dificultats a la xarxa Via Catalana. Destaquem a l'autovia 2 entre Soses i Belllloc d'Urgell un accident degut al tram de Boira Espessa. Talla un carril en sentit Barcelona, 2 quilòmetres de retencions. També problemes en la visibilitat a la P2 entre Soses i les Borges Blanques. I acabem també amb la xarxa viària catalana als accessos a Barcelona. A la corona de Barcelona, molta densitat a aquesta hora, sobretot als accessos sud, a l'enllaç de la P7 amb el Papiol, en artèries principals com l'autovia 2, la 72 o la 23, i també amb dificultats als accessos nord, a la C58 i a la C31. Acabem fent una ullada a les dues rondes, que també van força tapaïdes a aquesta hora del matí.
Gràcies, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Atenció en aquests moments per avaria d'un tren de mercaderies a l'estació de l'Aver. La línia R4 de Rodalies de Catalunya circula en tots dos sentits en retards que poden superar els 15 minuts. D'altra banda, l'acampada d'estudiants a la plaça Universitat afecta algunes línies d'autobús que han de circular desviades al seu pas per la Gran Via. La resta de transports públics circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, almenys així ho indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Els dijous, ja ho sabeu, s'han convertit gairebé per norma en el dia de les estrenes cinematogràfiques. Avui m'apunto al carro, no per anunciar-vos una estrena, però sí una bona sessió de cinema.
L'aigua i el cinema.
No cal que aquesta sessió de cinema sigui per avui, però sí que us l'apunteu per una bona estirada al sofà, per exemple, durant el cap de setmana. És clar que la pel·lícula que us proposo avui té relació, no sé si gaire bona, amb l'aigua, ja que ens mostra una part més malèfica i no tan agradable. Si no l'heu vista, ara és el moment de veure Lo Impossible, un dels èxits més espectaculars de Juan Antonio Bayona.
Pasado más miedo cuando he salido del agua y estaba totalmente solo. Eso ha sido lo peor. ¿Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos?
Una pel·lícula, deixeu-m'ho dir, per patir, per plorar i per emocionar-se, que al cap i a la fi són algunes de les missions que té l'art, provocar emocions. No cal que us detalli gaire coses de la pel·lícula. A més, amb el mal vistos que estan avui en dia els spoilers, potser algú em maleiria els ossos. Però si voleu gaudir d'una bona sessió de cinema a casa i encara no l'heu vista, Lo Impossible és una opció fantàstica.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Aniversari d'Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. 1 milió d'euros en premis.
A mi, això del 1 milió d'euros en premis, jo vinc més per la qualitat, pels preus.
Doncs m'acaben de tocar 250 euros en carburant Repsol.
En el nostre aniversari pots guanyar, entre altres premis, 1.500 xecs Repsol de 250 euros.
Aniversari d'Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Tu guanyes.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
I abans d'anar a les portades, anunciar-vos que precisament el president de la Generalitat, Quim Torra, participarà avui en la campanya d'autoinculpacions d'Òmnium Cultural a 8:45 del matí a la Ciutat de la Justícia. Dit això, ara sí, repassem les portades més importants del país. Berta Sacanell, bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs mira, La Vanguardia diu: Sánchez avisa al govern que no menystingui la força de l'Estat. Iceta força a PSOE a recuperar l'aposta pel federalisme i la plurinacionalitat al programa electoral. Anem al periòdico. Destaca Sánchez apel·la als catalans oblidats. El PSC força, com igual a la Vanguardia, que el PSOE mantenir el programa de defensa del federalisme. El líder socialista equipara a Viladecans la ultradreta i l'independentisme radical. Anem al País. Destaca en portada que la Junta Electoral obre expedient a Sánchez per electoralisme. L'organisme dictaminarà si va ser incorrecte l'ús de les sales de la Moncloa per una entrevista. El diari Ara diu Sánchez equipara l'independentisme dur a la ultradreta. El líder socialista es proclama el candidat de la Catalunya obligada i relegada per Torra. Finalment, el Punt Avui destaca l'entrevista al conseller d'Interior, Miquel Bu, que diu el país ha respost a una sentència injusta. Els partits no. Això ha generat frustració.
Pel que fa als diaris locals.
El diari Més. L'Ajuntament de Tarragona obre la porta a poder contractar directius del sector privat. Ha aprovat inicialment la incorporació al Reglament Orgànic Municipal, la ROM, que implica la possibilitat que professionals de l'àmbit privat puguin accedir a càrrecs de responsabilitat. El Segre. Garrigues obre la collita d'oli amb menys producció i més qualitat. Castigada pels focs de l'estiu, la sequera i el temporal de la setmana passada, preveu uns 4 milions de quilos, un 33% menys que els altres anys. El diari de Girona sobre les protestes dels estudiants titula que el rector de la UDG de la Universitat de Girona, Quim Salvi, ha assegurat que vol garantir el dret a l'educació, el dret de l'estudiant a ser avaluat. Però si hi ha estudiants que bloquegen els accessos a la facultat, com a rector no hi té eines per garantir-hi tots els drets. Davant d'aquesta situació ha apel·lat al diàleg per solucionar la confrontació dels drets. Canviem de tema i anem al periòdic d'Andorra. Revés del govern a les víctimes de violència de gènere. L'executiu no preveu cobrir els impagaments de les indemnitzacions a les dones víctimes de violència de gènere.
Per cert, que si ho comentàvem i parlarem amb ells, que el crític s'ha endut un dels Premis Nacionals de Comunicació, també felicitar el Segre, que se n'ha endut un altre, juntament amb uns quants periodistes de renom, com per exemple Ramon Besa. Anem a notícies religioses.
Doncs catalunyacristiana.cat, titular el bisbe Francesc Pardos entra a l'humília de Sant Narcís en l'experiència alliberadora i afegeix que com a cristians podem demanar l'alliberament dels dirigents polítics i líders socials. Flama.info destaca aquestes paraules del papa a l'audiència general que convida a les autoritats a buscar solucions justes als desafiaments i problemes a l'Iraq i a escoltar la població que demana una vida digna i pacífica. I també, en canviant de tema, Religió Digital destaca aquestes paraules de l'arcabisbe de Concepció. Davant la crisi social de Xile, diu que un país llatinoamericà amb una forta economia i que no ha deixat de créixer en l'última dècada està mostrant expressions que posen en evidència les frustracions que viuen diàriament milions de xilens.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I arribarem a 8:45 del matí, un dia com avui que volíem parlar de la festa de Tots Sants, però també de Halloween. Quin és l'origen d'aquesta mítica festa que molts pensem nord-americana? I no, no ho és. En parlem amb el responsable de Patrimoni Immaterial de la Catedral de Barcelona, Amadeu Carbó. Senyor Carbó, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Bon dia a tothom i bones diades de Tots Sants, que les tenim aquí a tocar.
I tant, i tant. Què celebrem en aquest dia de Tots Sants? Comencem per aquí, per casa nostra.
Comencem per aquí, per casa nostra i a tot arreu. La diada de Tots Sants, com en la majoria de cultures i com en la majoria de confessions, hi han unes dates reservades per tenir un record per aquells que ja no hi són, és a dir, aquells que han mort. Això què vol dir? Això vol dir que nosaltres, de manera col·lectiva o de manera comunitària, tenim una visió transcendent de les persones. És a dir, quan morim, continuem el nostre bagatge cap on sigui, depèn de la confessió. No? Nosaltres, doncs, els catòlics, cap a un cel on hi ha un Déu etern que és pare i ens acull. No? Però hi ha altres confessions que no. Però totes les religions, totes les cultures, i això ve de molt antic, tenen aquest punt de record dels avantpassats.
Déu-n'hi-do.
I per tant, celebrem això. Uh-huh. I nosaltres li hem donat aquesta forma dins el mes de novembre, entre l'1 i el 2 de novembre, doncs, de Tots Sants i Dia de Difunts. I això és un tema complex, més complex del que sembla.
Molta gent, senyor Carbó, que pensa, ostres, això del Halloween és una tradició nord-americana que ens arriba a casa nostra i, per tant, jo no ho vull celebrar, però és que no només no prové d'Estats Units, sinó que tampoc prové de cap festa pagana.
Exacte. Les festes van i tornen, jo sempre dic que el Halloween, com el Pare Noel, per exemple, va marxar en els equipatges de la gent que va migrar en el seu moment, van migrar al que ara coneixen com a Estats Units, i ens ha retornat alterat. També ens ha arribat la part més tronada de la festa, en aquest cas. Ens ha tornat cap aquí en forma molt més comercial o més consumista. Veiem, la festa del Halloween, la festa del Halloween que tothom ens estirem els cabells, forma part d'una celebració molt més complexa. De fet, Halloween significa, és una contracció de tres paraules, de dues paraules angleses, anglòfones, que vol dir vigília de tots sants. O sigui, això ja, ja només el nom ja ens explica el què. Ja ens explica que realment és la vigília de tots sants. Però passa una mica com la castanyada. La castanyada en si no és una festa, com el Halloween en si no és una festa. Són una part molt concreta d'un ritual festiu molt més ampli que en el nostre cas, com el de la castanyada, es diria Tots Sants. I en el cas del Halloween, doncs, també és la festa de Tots Sants. Però què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Que per un fenomen per un cantó que això seria molt llarg d'explicar, però ho sintetitzaré molt ràpid, de què hem donat l'esquena a la mort, als nostres morts, és a dir, la nostra societat no en vol saber res dels nostres morts.
Costa parlar de la mort,
Costa molt parlar de la mort. I, en canvi, és l'única veritat que sabem que quan naixem morirem. Però com que som una, i perdoneu-me l'expressió, som una societat de rucs, no volem anar al transcendent i anem normalment al que és més superficial. I amb això es perden molts llençols per cada bugada. Doncs passa una mica això. Llavors què fem? Com que donem l'esquena als morts, no celebrem el Tots Sants, per dir-ho, estic parlant en general, No celebrem el Tots Sants i celebrem una part molt concreta, per exemple, en el nostre cas seria la castanyada o ara més recentment el Halloween. Però totes dues coses formen part de la mateixa, d'aquesta festa complexa, d'aquesta festa de record als avantpassats. Llavors, què passa aquí? Com que desvirtuem i buidem de contingut la festa de Tots Sants per quedar-nos amb aquesta part de l'àpat, i en aquest cas ja d'àpat amb amics, que està molt bé, o del Halloween, que el podríem equiparar, en certa manera, a un cert carnaval, però que no ho és, que no ho és, però perquè la gent ens entengui on hi predominen les disfresses, on hi predomina tot això del truco o trato i tot això, com que no celebrem el Tots Sants, celebrem qualsevol cosa. I perquè ho hem desvirtuat. Llavors, tot i cap. Quan jo sempre m'agrada comparar a la cultura amb un gran panell, per exemple, amb un rus d'abelles. Si tu buides una cel·la, algú l'omplirà. Culturalment això passa així. Si tu desvirtues i buides de contingut la festa de Tots Sants, vindrà qualsevol altra manifestació i l'omplirà. En el cas del Halloween, ha sigut una festa, ja dic que ens ha arribat la part més tronada, però ha estat molt promocionada des de l'oci. Des de l'oci què vol dir? Discoteques, bars, com es diu això, parcs d'atraccions que tenen un fort impacte publicitari. I què ha passat amb això? Doncs que el Halloween, que és una festa a la zona anglosaxona i a la zona irlandesa i en zones d'influència, per dir-ho d'alguna manera, d'influència de cultura celta, de cultura celta antiga, per dir-ho d'alguna manera, ha arribat la part més tronada, totalment buidada de contingut, i llavors aquesta part, que és aquesta part més superficial, on diversió estètica deslligat del contingut, és molt fàcil de que es converteixi només en oci. Perquè la festa no és oci, La festa és celebració, és comunitat, hi ha una part d'oci important, però no és oci.
Li anava a preguntar si estem perdent l'espiritualitat de la festa, però m'ho comentava ara.
Sí.
Per tant, deixi'm recordar-li a tothom, perquè a vegades amb moltes festes que celebrem a casa nostra ens confonem molt de termes i de coses,
Sí.
No és el mateix el dia de Tots Sants que el dia dels Sants Difunts,
No. No, però que estiguin lligats, sí que estiguin lligats sí que té una cosa a veure.
Uh-huh.
Els vius, els que som vius, per dir-ho d'alguna manera, els nosaltres, tenim una roda del temps que en diem el cicle de l'any i que anem celebrant de manera reiterativa, rutinària, no? I es van repetint, no? Mentre el temps de la persona és lineal, és a dir, creix fins a morir, van passant tot un seguit d'estadis, el temps comunitari és cíclic, es va repetint. I els morts, encara que això ja hem perdut el coneixement d'això, també tenen un cicle de l'any propi. I llavors, els dos cicles de l'any tenen punts, hi ha punts de connexió. Aquest punt de connexió, que això és un tema, un constructe cultural, és l'1 i el 2 de novembre tenen aquest punt de connexió. Però això ha sigut una festa que s'ha anat elaborant al llarg dels temps. És a dir, els cristians orientals, per exemple, ells celebraven aquesta diada el 13 de maig. Estem parlant, doncs, dels primers segles del cristianisme, al segle IV, per exemple, no? I no serà fins al segle VII que l'emperador Focas va regalar el Panteó d'Agripa a Bonifaci IV, vaja, i que el va convertir en l'església cristiana dedicada a Santa Maria dels Màrtirs. Aquí tenim l'origen de la festa de Tots Sants, d'acord? Però la festa de difunts universalitzada, per dir-ho d'alguna manera, no serà fins al segle IX. I en aquest cas, Lluís el Pietós hi té bon paper, juntament amb els bisbes de les Gàlies. I van fer la petició, precisament, que la festa de Tots Sants se celebrés l'1 de novembre. Per què? Doncs perquè fins aquell moment, estem parlant de Lluís el Pietós, estem parlant dels bisbes de les Gàlies, zones d'influència celta, ells, en aquella zona se celebrava la festa del Samuín, que és una festa molt important, que és una festa dedicada als morts. I se celebrava coincidint, ells ja, els celtes ja la celebraven coincidint en aquest moment de la tardor. I, per tant, la impossibilitat d'implantar una festa de Tots Sants, una festa dels difunts el 13 de maig, per dir-ho d'una manera, doncs el que fan és canviar la data, posar-la el 2 de novembre, i d'alguna manera ens aculturitzem la cultura cristiana, el culte cristià en aquella zona també, en el tema dels difunts. I això s'extén a tota Europa. Val? Llavors, el dia 1 de novembre celebrem Tots Sants, celebrem la festa de tots els sants màrtirs, i el dia 2 el dia de difunts. Uh-huh. Però el dia 1 és aquell dia que nosaltres reservem per anar a visitar els avantpassats en els cementiris.
Exacte, ara, fem a la inversa,
Exacte, ho fem a la inversa. I el dia 2 és el dia, la nit del 1 al 2, és aquell dia en què el món dels vius i el món dels morts entren en contacte i sembla ser que els morts, els nostres avantpassats, que són els protectors de la llar, els protectors familiars, ens visiten.
Mm-hmm. Amadeu Carbó, responsable de patrimoni immaterial de la Catedral de Barcelona... Ara que deia això, és que estava pensant, ara mateix que deia aquest dia en què aquesta nit, de fet, entre la qual els vius i morts entren en contacte, pensava una mica en Mèxic, també,
Sí, clar, la festa dels muertitos, perquè és una festa riquíssima i que per aquesta inèrcia i per les coses positives també que té la globalització, com que anem amunt i avall, a la festa dels muertitos, per exemple, a Barcelona s'està estenent la manera de manifestar-se de Tots Sants a Mèxic, amb la festa dels muertitos, a Barcelona està agafant una volada. I no només amb les formes, no només amb la forma més gamberra, per dir-ho d'alguna manera, com podria ser en el cas del Halloween, sinó que està agafant unes formes molt concretes i molt interessants. De fet, ja es poden començar a visitar altares de los muertitos per la ciutat. Si entreu a internet, en trobareu en alguns indrets que es poden manifestar. I és molt, molt interessant, en aquest cas, com es va sincretitzar la festa dels morts, en aquells cas dels indígenes d'allà, amb el cristianisme que ha acabat donant aquesta manifestació nova i diferent que són els muertitos.
Els muertitos, es diu?
Sí, és una de les denominacions simpàtiques.
Exacte, tenen un graciós simpàtic, sí, tractant-se del que es tracta, que déu-n'hi-do. Ara sí, Amadeu Carbó, responsable de Patrimoni Immaterial de la Catedral de Barcelona, i a més, per qui no el conegui, col·labora amb Fra Valentí Serra, el calendari a l'Ermità, eh?
Sí, 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 som bons amics i bé, ara estem tirant endavant la publicació, sí, sí.
Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat i treure'ns de tants dubtes. Gràcies, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Doncs per començar el dia també bona música, quan passen 9 minuts ara mateix de 8:45 del matí, Katrina and the Waves i aquest clàssic de clàssics, Walking on Sunshine.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Congratulations.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I per atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. I used to think that happiness hadn't been
invented. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Aniversari d'Hipercor i supermercat El Corte Inglés. 1 milió d'euros en premis.
A mi, això del milió d'euros, jo vinc més pels preus. Fixa-t'hi, 70% a la segona unitat amb més de 1.000 articles. Això dels premis...
Doncs m'acaben de tocar 150 euros.
Ostres, ens acaben de tocar, no?
Aniversari d'Hipercor i supermercat El Corte Inglés. Tu guanyes.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Doncs ja som a punt d'arribar a 9:45 del matí, hora de saber a qui li hem de felicitar avui el dia. Com sempre, ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Celebrem Sant Alfons Rodríguez, jesuïta castellà de Zamora, que havia nascut el 1533 i que era un comerciant brillant i acaudalat. Va casar-se, va tindre una filla, la qual va morir de petita, i bo i enviudar ell en el part del seu segon fill, quan va morir la seva dona, va professar en l'orde dels jesuïtes, fent d'humil porter durant 45 anys en un convent de Mallorca, a Palma, on va morir el 1617. Avui també acabarem aquest santoral esmentant que és Sant Quintí, un prestigiós senador romà que va morir màrtir en la persecució contra els cristians. Això era cap a l'any 287, segons uns autors, i l'any 303, segons els altres.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
I aquesta hora també que anem a conèixer territori de la mala, de les activitats que sempre ens proposava Berta Sacanell. Molt bon dia de nou.
Molt bon dia. Doncs mira, a Barcelona avui, dijous 31 d'octubre a les 7 de la tarda, Josep Lluís Vázquez Borau parla sobre persones, societat de masses i comunitat al Seminari Conciliar de Barcelona. A Tarragona, en la vigília de Tots Sants, llegendes i narracions gòtiques per no dormir en una nit plena d'històries sobre crims, fantasmes i espiritisme basada en fets reals de la ciutat de Tarragona. Avui, dijous, divendres i dissabte, de 9 a 10 del vespre. El punt de trobada és el Portal del Roser i té un preu de 15 euros. A Girona, Zombie Walk. Es tracta d'un cercavila per la ciutat de persones disfressades com zombis. A les 7 de la tarda, a la plaça del Vi de Girona. I anem a Andorra, castanyada popular, a la plaça dels Dos Valires, a partir de les 10 del vespre, amb moscatell i castanyes.
I, a més, amb motiu del 50è aniversari de la Fundació de la Germandat del Rocío de Barcelona, la seva eminència, reverendíssima Juan José Cardenal Omell, arquebisbe de Barcelona, s'acosta de nou als germans rocieros de la ciutat comtal i oficiarà la Santa Missa d'obertura dels actes del cinquantenari amb la posterior benedicció de la restauració de la carreta del Sinelave. Ens alegra saber aquesta proximitat del cardenal amb el món rociero, com ja vam poder comprovar amb tot plegat, amb totes aquestes festivitats que sempre s'hi ha sentit còmode i ha participat. Nosaltres seguim endavant amb el món del Twitter, va. Per cert, que això serà el proper diumenge 3 de novembre a la una del migdia a l'església de Sant Jaume Apòstol, al carrer Ferran 11 de Barcelona, per tothom que vulgui anar, doncs, hi serà aquesta germandat de Rocío de Barcelona, juntament amb el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Ara sí, anem al món del Twitter, Mercè.
Sí, mira, Joan, destaquem un tuit de Pere Aragonès que respon a través de Twitter a Pedro Sánchez amb la mateixa fórmula. Recordem primer de tot el tuit que feia el mateix president del govern espanyol en funcions, que deia: l'independentisme ha comès un error, subestimar la fortalesa de les democràcies espanyoles. No perdem l'esperança ni tampoc la il·lusió i farem que superi aquesta crisi de convivència, i reclama doncs una mobilització per guanyar a Catalunya i a tota Espanya amb el hashtag Ahora Sí. Bé, Pere Aragonès ha tuitejat aquest matí i ha dit: el nacionalisme espanyol ha comès un error, subestimar a la fortalesa de la democràcia de l'independentisme. Persistirem. Aquest és el tuit de darrera hora. I atenció, Joan, també, perquè hi ha un tuit de Tsunami Democràtic, justament amb tot el que està passant, que acaba de fer un tuit que diu: anuncia una nova activitat pel 9 de novembre. I ha deixat anar això mateix: desobeïm la Junta Electoral Central. Recordem que el 9 de novembre és el dia abans.
Ai.
És aquest dia de reflexió.
Dia de reflexió, eh?
I vaja, a veure què passarà. En tot cas, i deixa'm destacar un altre tuit, si vols, el de la Ivana Vallespín, periodista, que diu: la Guàrdia Civil diu que Tsunami Democràtic és una organització criminal que impulsa la Comissió d'Ataques Terroristes. I posa ella: delirant.
Deixa'm aquí, amb delirant. 50 minuts que passen de les 8 del matí. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida que encetem l'entrevista. Fins ara.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora. M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Doncs de nou, en aquest programa, un dia més que és amb nosaltres en aquest estudi, la doctora Marta Tomàs, directora general des del 2015 de DNA Family Book. I és que els metges afirmen que una gran part de la població té o pot tenir antecedents familiars de malalties genètiques. Per tal d'explicar-nos-ho, doctora, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què podeu fer amb aquestes famílies?
Doncs sí, podem fer molt, ja que la quantitat d'informació que es pot extreure de l'ADN respecte a la salut creix any rere any. La conservació de l'ADN és una eina important per detectar malalties hereditàries a temps, tractar-les i prevenir-les, ara i en el futur, sobretot pensant en els fills i els nets. L'ADN es recull de forma indolora i un assessor genètic guia en el procés del seu anàlisi. L'ADN ha guardat per DNA Family Book només hi té accés la persona usuària del servei o els familiars que ella vulgui, però no terceres parts com farmacèutiques, etc. Per més informacions podeu trucar al 93652-3766 o visitar-nos a dnafamilybook.com.
Doncs, doctora, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions.
Moltes sempre. Gràcies a vosaltres, bon dia.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Set minuts i arribarem... Ui, quin gall m'ha sortit ara, eh? 7 minuts i arribarem a les 9 del matí. I també volíem parlar a aquesta hora dels Premis Nacionals de Comunicació que han anat a parar, per exemple, el periodista Ramon Besa, llargament reconegut, el diari El Segre, l'altra ràdio, el programa de Ràdio Nacional 4 o el programa Merlí. Però és que, a més, han anat a parar el digital El Crític, justament quan fan 5 anys d'existència, de celebració. En parlem del premi, de la seva història i una mica de periodisme amb Laia Soldevila, sòcia i treballadora del Crític. Molt bon dia, gràcies i moltes felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
Deixi'm preguntar-li primer de tot què significa per vostès un reconeixement com aquest.
Bé, doncs, per nosaltres és un reconeixement molt important, sobretot perquè fa 5 anys vam començar un projecte una mica arriscat per lo que era el moment i per lo que era el projecte. Recordem que fa 5 anys hi havia la crisi econòmica d'una forma més bèstia que la que hi ha ara, perquè no l'hem passat, i una sèrie de periodistes van decidir trencar motlles i començar un projecte en què els periodistes eren els propis amos de l'empresa, un projecte en què sortíem amb un sol contingut al dia, un contingut llarg en temps de notícies ràpides i de tuits, i un projecte finançat bàsicament per subscripcions, o sigui, finançat per la gent, no? Mm. El que sempre diem, que si no et fan el periodisme, si no fas el periodisme, te'l fan. Llavors, amb aquest projecte, que 5 anys més tard doncs, la Generalitat consideri que aquest model de subscripcions, aquest model de que sigui la gent la que finança el periodisme que vol llegir, premi això, doncs ens omple d'orgull, realment.
Ara ens ho deies, Laia, 5 anys del mitjà, quina valoració en feu?
Pues la veritat és que positiva, perquè aquella pregunta de si realment serà sostenible a Catalunya aquest model, no? Finançat per la gent, un model d'un article llarg, reposat com una revista, però en format digital, en català, etc., doncs està funcionant, perquè els nostres números, després de 5 anys, estan creixent, no? I al principi eren 2 persones i mitja que treballaven, ara en som 6, més col·laboradors, i de moment el projecte és sostenible, a pesar de totes les turbulències econòmiques que té el propi país, i que té el propi periodisme.
Mm. Ens ho explicaves una mica, però per qui no coneixi la vostra història, com va néixer la idea del Crític?
Doncs mira, la idea va néixer això, no? Enmig d'un context econòmic dolent i encara pitjor pel periodisme. El periodisme estava vivint el 2012 un moment dur, no tenia el suport de la gent, les grans empreses que havien invertit fins llavors en el periodisme doncs començaven a tancar, els grans mitjans tenien crisi, molts periodistes estaven en precari, crec que en aquell moment hi havia uns 13.000 periodistes a l'atur a tot Espanya, però bé, que és una xifra molt, molt elevada, i la idea va ser una mica subvertir tot allò que era el periodisme tant a Catalunya com a Espanya, no? Un periodisme de grans empreses, un periodisme que parlava de tot el que passava, però ho parlava molt ràpid, un periodisme que a vegades estava al dictat dels poders, o al revés, cometia temes perquè no interessaven a segons qui. La idea era fer un periodisme doncs més lliure, més proper a la gent, i també als interessos dels propis periodistes, no? En aquell moment, les 3 persones que estaven al capdavant, el Joan Vila, el Sergi Picazo i el Roger Palà, el que volien era parlar d'aquells temes que no, precisament no estaven sortint, i per què no estaven sortint, i aquells temes que podien interessar més la gent. En aquest cas, doncs, periodisme d'investigació, doncs, fiscalització de grans poders, de grans empreses, parlar, aportar una altra visió crítica a les opinions que hi havia majoritàries dels mitjans. Ara això és una cosa que s'ha anat esquerdant, però en aquell moment no estava tan clar. Parlar d'altres temes de cultura, etc.
I és que el Crític, tothom que el llegeixi, veurà que no és un digital de titular fàcil. Per tant, deixa'm preguntar-te si segueix calent mitjans més reflexius en una època on tot va molt ràpid, no? El món de Twitter, per exemple.
Sí, tens raó. Realment nosaltres sempre diem que no som potser el primer mitjà que obriràs al matí, no? Si vols saber les notícies, les més calentes, les d'última hora, no les trobaràs de Crític, però som un mitjà complementari, som potser la vitamina de la teva dieta, és a dir, un mitjà que t'explique o que et doni context, reflexió, etc., de l'actualitat. O sigui, no ens desmarquem tant de l'actualitat, no parlem de coses marcianes, per dir-ho així. Parlem de l'actualitat, però sí que donem aquest contrapès més lent, més tranquil, amb un altre punt de vista, sobretot un punt de vista més crític, no? De ficar els conceptes a lloc i de donar aquest context. Jo penso que això també és el que fa que Crític o sigui, és el que li dona un plus de valor, no? Que no està trepitjant a altres projectes, però que sí que al propi lector li dona li fa una aportació més reposada, més... que l'explica altres coses.
Es deies, Laia, que ell 2012 patia un moment de crisi a tot el periodisme. Quin moment està vivint ara el periodisme?
Jo crec que també està vivint un moment relativament dur perquè tenim una crisi a les portes i el periodisme sempre és aquella professió de la vàlua dèbil de tota l'economia, no? És on el periodisme, tots aquests anys, ho hem anat veient, el que volen és que surtin moltes notícies, però que els treballadors que les facin tinguin unes condicions econòmiques molt, molt dèbils. Llavors, això repercuteix directament al periodisme que es fa. És a dir, és un periodisme molt, molt ràpid, amb poques possibilitats de contrast, molt del moment, i això el que fa és que és no veure la imatge completa, no? És no veure el focus general. Ens trobem en aquest moment en què hi ha, per exemple, molts digitals, les grans empreses s'han quedat els grans formats en paper, el paper ara mateix està en crisi, de fet totes les capçaleres de paper perden diners. Una solució ha sortit en digital, però clar, els digitals tampoc... també han d'aconseguir un volum d'audiència molt gran per sobreviure, perquè fins fa poc les subvencions de la Generalitat, per exemple, o de les subvencions públiques en general, el que valoraven és la quantitat de clics que tenies a cada article, no? I això ha fet que bona part dels mitjans doncs, intentessin tenir un periodisme de clics, un periodisme amb un titular fàcil, amb un titular d'aquests que cliques, però després la qualitat de dins doncs, no era tanta, no? Llavors és un panorama una mica que jo crec que s'acabarà desdibuixant tal qual el tenim perquè és estrany que pugui sobreviure.
Escolteu, com deia Pérez de Rozas, fàcil, 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 eh? Qui vulgui descobrir el crític, www.elcritic.cat, i anunciat com a Premi Nacional de Comunicació. Laia Soldavila, sòcia i treballadora del Crític, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats a tot l'equip, de debò.
Gràcies a vosaltres.